I tornem al Sant Cugat a Fons i ho fem en l'espai de tertúlia habitual. Avui a tertúlia de dimarts i tornen els periodistes després d'un parèntesi d'una setmana. La setmana passada vam tenir aquí els presidents dels Consells de Barri. Donem la benvinguda al Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
I donem la benvinguda doblement, perquè és la primera vegada que ve aquesta temporada, a l'Àgata Guinó del Tot Sant Cugat.
Bon dia.
Doncs comencem parlant d'aquesta notícia que vam obrir ahir, en aquest cas al Cugat.cat, que és aquest primer any de mandat del síndic de Greuges de Sant Cugat, que reclama més recursos per fer front a les demandes que diu que rep. Vosaltres, des de la vostra feina habitual, com heu notat aquest canvi al capdavant del síndic de Greuges després de que Ramon Palacio substituís a Jaume Clavell?
Comença jo, vinga.
Vinga, va.
Jo crec que s'ha notat el canvi, entre altres coses, perquè Jaume Clavell, al final, per temes de salut, no podia dedicar-se tant com li hagués agradat, segurament, no? Per tant, Ramon Palacios, el que ha fet és entrar i dir, bé, anem a veure què és el que tenim, en quina situació està, i anem a intentar millorar-ho al màxim. I jo penso que ha fet apostes interessants, des del nivell de territorialitzar, fins a intentar modernitzar la web, fins a fer apostes d'ofici, no? És a dir, no fa falta que algú em faci la crítica, sinó quan veig que hi ha algun tema que es mou molt a la ciutat, ja sóc jo directament qui ho treballa, i això ens deixa, en els balanços que ha anat fent, un augment de temes tractats, que segurament això em fa por, de vegades parlar-ho, perquè quan ens centrem només quantitativament oblidem la part qualitativa. Malgrat tot, jo penso que el síndic de Greuges ha reviscolat una mica després d'una mica l'aturada dels darrers temps de Jaume Clavell. I tampoc en forma de parlar de greuge, no crec que tinga sentit ara tampoc comparar especialment un síndic amb l'altre i si un ho fa millor o l'altre pitjor, però jo crec que està millorant i que alguns dubtes que hi havia a l'inici, encara que poden seguir a nivell d'afiliació política, no? per el seu posicionament o fins i tot ser una persona que ve molt del món empresarial i també hi ha qui li ho havia criticat, malgrat que això pot seguir i segurament seguirà, no és tan central perquè la feina que està fent-la bé, no? I jo crec que això és positiu per a ell de fer que no hi hagi tants dubtes, però també per a la ciutat, perquè vol dir que s'està treballant com cal, no?
Jo crec que comunicativament també ha donat un pas, no? Voler comunicar més el que s'està fent des de l'oficina del síndic. Té intenció d'anar presentant els casos que porta. Per tant, també aposta més per la transparència. De fet, també té molt interès explicar el que s'està fent a la premsa. Nosaltres el tenim d'opinador, Cugat.cat l'entrevista, nosaltres també l'entrevistem aquesta setmana. I, bueno, bé, això s'haurà d'esperar, i això amb la línia del que deia el Jordi, d'aquests dubtes sobre la seva afiliació política, jo crec que es manté, a l'hora de tractar els casos, neutral. Això és el que veig jo, la percepció que em dona el síndic.
Home, és cert que ha fet algun tuit, no? Encara una mica polèmic, és d'aquestes que li poden servir perquè aquests dubtes no desapareguin del tot. Però, malgrat tot, el que és la feina en si d'un síndic de greuges local, està fent-la i bastant bé, per tant...
Sí, però la seva opinió, mentre faci la feina no parcial, vull dir, pot donar la seva opinió, entenc.
Sí, però ho deia, però el comunicat aquell que va traure com a síndic, no com a Ramon Palacio, persona individual, no? Al voltant dels feix de l'1 d'octubre i després algun altre tuit que ha fet des del compte oficial, que no ha generat molt rebombori, però haguera pogut ser algú que haguera volgut aprofitar.
També és veritat que en càrrecs com aquest, un no deixa de ser síndic miraculosament d'un moment per l'altre, no? Si deixes anar una opinió, per molt que sigui personal, continua fent el síndic.
Dius que algú hagués pogut aprofitar quan va fer una presentació del seu, no sé si el primer mig any, amb un ple extraordinari a l'Ajuntament, hi va haver alguna intervenció de grups polítics que es van dedicar a atacar aquest comunicat i no a valorar la feina que s'havia fet fins aquell moment.
Doncs bé, fet aquesta valoració... Digues, Jordi, que et veig, estàs aquí i ja...
No, que és cert, va passar en el marc del ple, però vull dir que no ha transcendit molt més a fora, no? Que s'ha quedat molt en un àmbit polític partidista dins del ple. I ara de vegades fas un tuit i algun... del propi comunicat crec que també va fer algun tuit i algun altre que ha fet posteriorment. Això podria haver generat un rebombori, ho hem vist parlàvem fa dues setmanes, no? En les declaracions de l'entrevista de fa un any o any i mig de la regidora d'habitatge, no? Era una declaració en una entrevista i a partir d'un tuit va fer boom. Hauria pogut passar el mateix en el síndic i de moment, no sé si passarà, no ha passat. Això em referia. Però tens raó, políticament sí que ha sortit el tema. Sí, evidentment.
Hem sabut també, és notícia avui, que la policia local de Sant Cugat descarta utilitzar aquestes pistoles elèctriques Taser que s'han posat a disposició de les policies locals de Catalunya, després de que el Consell d'Interior anunciés l'aprovació d'aquest protocol d'ús. La policia local, segons fonts de l'Ajuntament, considera que tècnicament no són necessàries a la ciutat. Vosaltres quina opinió teniu sobre aquesta eina en concret?
Home, jo penso que és una eina molt polèmica i que la policia diga que almenys de moment no les farà servir, calmarà una miqueta els ànims al voltant de les Taser. És cert, no veig tampoc moltes situacions en què en Sant Cugat fora necessària una Taser, malgrat tot. Hi ha molts agents que són favorables a poder utilitzar aquestes pistoles per evitar trobar-se entre o dispare o he d'anar cas a cas i em pot afectar a mi, no? Jo en qualsevol cas ho veig, veient la polèmica que ha hagut al voltant, ja veig bé que de moment no es facin servir.
Jo no tinc una opinió clara, tampoc, de si s'han de tenir tasses o no. El cas és que l'argument de que a Sant Cugat no hi ha situacions, potser no hi ha aquestes situacions on es pugui fer servir, és que això no ho saps mai, on te pot passar una situació on s'ha de fer servir una tàser. L'altre dia a la comissaria, i ara, perdoneu-me, però no me'n recordaré si era a l'Hospitalet o Cornellà, la mossa que va disparar a aquella persona que va entrar cridant a la una tàser, potser és que es pot evitar que aquesta persona es hagués mort.
Segurament és una eina, això sí, molt, molt polèmica. Recordem, de fet, que fa un parell d'anys la CUP va portar al ple una moció que demanava la prohibició a Sant Cugat de la utilització d'aquest tipus de pistoles, tant als cossos policials com als funcionaris encarregats de les persones privades de llibertat, és a dir, per tant, els funcionaris de presons. Si no recordo malament, no sé si va tirar endavant aquesta moció, ara mateix no ho recordo, sé que es va presentar.
Crec que no va tirar endavant, em sembla que no. Bueno, en qualsevol cas, demostra més el debat polític que ha hagut al voltant de la Taser i que, evidentment, va transcendir a nivell local. Jo penso que la Taser és polèmica perquè, encara que hi ha gent que ho nega, les Taser han provocat morts en el sentit de si és una persona que té unes afectacions concretes, pot portar un marcapassos, pot portar situacions que a simple vista no pot saber, li poden provocar més danys que una persona que està sana i conscients dispararen segurament alguns de nosaltres tres. No?
I clar, és lògic que un policia quan fa servir una Taser no li demana
l'atacant
si té algun problema cardíac o alguna cosa per l'estil.
Sí. Sí, però si fa servir una pistola tampoc.
Tampoc.
I una pistola, una bala, és més perillosa...
Sí, el debat està justament ahí. Sí, sí.
Que potser el tema de la Taser és que se'l veu més com una eina repressiva perquè sí, i no com una eina de seguretat.
Al final és com totes les eines policials. Si es fan servir quan toca fer-la servir, tenen la seva utilitat. Si es fan servir en determinades... es força la seva utilització, doncs entenc que poden ser perilloses.
Això es concentra en la seguretat des de base, eh? Vull dir, quines mesures prenem, si és més repressiva o és més preventiva, i què significa preventiva, perquè tampoc pot ser que ens limiten a fer qualsevol cosa, no?
Està la seva bona o no utilització està a la mà de qui despari, el cervell de qui pensi si s'ha d'utilitzar o no.
Han de passar, això sí, recordem, una formació específica a les persones que tinguin autorització per poder fer servir una d'aquestes pistoles.
I que no la poden tenir tots els agents.
Només, em sembla que només algun tipus de comandaments especials. En qualsevol cas, vam parlar, recordo la primera tertúlia de periodistes que vam parlar del clima de precampanya que ja està en marxa. S'ha de dir que hi ha hagut, en aquestes dues últimes setmanes, hi ha hagut algunes notícies al respecte. Per exemple, que, bé, una cosa que tampoc direm que ha estat notícia sorprenent, que és que Iniciativa oficialitza l'entrada de Sant Cugat en Comú de cara a les eleccions. Era una qüestió de temps. I també aquesta aposta de l'ANC de Sant Cugat per una llista transversal i unitària per les municipals. La cosa és que han decidit no sumar-se al projecte Primàries per Catalunya. Per tant, sembla que aquí a Sant Cugat aquest projecte no s'implantarà.
Bé, vam fer l'assemblea l'altre dia i va ser molt clar que no sumaven, entre altres coses, perquè el condicionant de Sant Cugat no és el condicionant que havien plantejat per a les primàries de Catalunya. Sant Cugat és una ciutat molt independentista, no estava, a priori, no està en risc que la primera força o qui pugui obtindre l'alcaldia no sigui una força independentista, per tant, ja deixen els partits fer. Malgrat això, l'ANC té aquesta voluntat de transversalitat, de que tots els partits vagin a una en l'eix nacional, i això provoca... que demanen, com un brindis al sol, diria jo, fer una llista unitària transversal, i que a la pràctica, que ja ho va dir també el Xavier Palet, el representant de l'ANC al sortir de l'assemblea, que com a mínim demanaran als partits uns punts en comú en l'eix nacional, que jo crec que és el que acabarà passant, perquè la CUP ja ha començat a caminar en la seva llista, Esquerra està preparant el programa, els comuns, que també els incorporaven i hem vist que estan treballant per la candidatura en comú, els únics que potser eren una miqueta més favorables és el PDeCAT, però si queda PDeCAT i Demòcrata sol, ja no és una llista transversal unitària.
Bueno, totalment d'acord, eh? Jo crec que aquesta llista unitària mai ha estat en la ment de cap dels partits independentistes de Sant Cugat, almenys d'Esquerra de la CUP. Deies demòcrates, és que tampoc està clar, no?, que demòcrates s'assumi el PDeCAT. Demòcrates va presentar el seu candidat, has de veure com passarà. Sí que és veritat que ells apostaven per aquesta llista unitària independentista, però no està clar què passarà.
És que des d'aquell moment no han fet quasi notícies al respecte.
Per això, i a més, demòcrates, les eleccions el 21 de desembre, anava amb Esquerra. Per tant, no sé què ens fa pensar que pugui anar amb el PDeCAT.
Tot això s'anirà veient. El que sí que és evident és que per poc a poc i cada vegada, cada mandat segurament més, aquesta precampanya s'allarga més que abans de les eleccions. És a dir, que es comença a pensar en aquests comicis de locals abans que el que segurament es pensava abans, on pràcticament, com recordàvem, era el moment de les inauguracions, no? Però ara, amb tants partits, és més important marcar perfil.
Jo crec que des de que se saben els resultats d'unes eleccions s'està començant ja a pensar i s'està començant a fer precampanya ja per les altres. O sigui, en 4 anys tots els partits marquen perfil polític i se saben cap on tiran els trets, cap un costat o cap a l'altre. Jo crec que les precampanyes són molt llargues.
Jo crec que la fragmentació política que estem tenint en els últims anys encara ho accentua més, no? Perquè és una batalla molt bèstia, perquè hi ha molts partits, molts vots en disputa i molta redefinició d'espais polítics que han d'intentar convèncer el seu electorat de hem fet el canvi, però continua sent atractiu per a tu. No?
Hi ha molts anys, la força que ha governat aquesta ciutat en molts anys no es presentarà a Unió, és la primera vegada que no es presenta a Unió, no sabem també quin grup tenia Unió. Aquí a Sant Cugat i també tenim Units per Avançar, que també hem de veure què fa.
De fet, el que sí que segurament ha canviat és que ara mateix els partits lluiten per espais molt, molt més petits. És a dir, que de les següents eleccions s'estarà lluitant per tenir potser 2-3 regidors al ple, no abans, que quan hi havia 3-4 partits segurament era si sumava l'oposició o no sumava l'oposició, però ara mateix cadascú s'està lluitant contra partits que representen coses no iguals, evidentment, però sí similars, per un espai molt, molt petit. Per tant, el perfil és encara més necessari. No sabia si va haver de fer una reflexió.
És que no sé què pot passar. Que sí que és veritat que, esclar, la fragmentació del ple, que cada vegada hi hagi més forces polítiques, farà que es lluitin per espais més petits i que siguin més necessàries les enteses i les col·lisions, que vés a saber el que pot passar. Jo crec que aquestes majories absolutes, de com tenia el primer mandat Mercè Conesa, les primeres eleccions es va presentar de 15 regidors, fins i tot aquestes últimes eleccions del 2015-11, jo crec que això no ho tornarem a veure.
No, jo crec que això també s'explica perquè la política cada cop té més eixos en actiu. Normalment sempre hem tingut l'eix dreta-esquerra i en Catalunya, en un segon terme, però amb bastanta importància, l'eix nacional. Ara tenim aquell de nova política o vella política, que hauríem d'analitzar que és nova i vella política, perquè hi ha cada partit que es podria veure, però això fa que tinguem moltes duplicitats, no? Per exemple, Partit Popular i Ciutadans, que en un eix dreta-esquerra coincidirien molt, en un eix nacional coincidirien molt, es diferencien, o això diuen, per l'altre eix, no? I ens passa, tenim moltes duplicitat d'aquest tipus, i ja ens passa en el propi, la dreta, sí, sempre hem tingut dues dretes, no? Una nacionalista espanyola i una nacionalista catalana. Doncs si afegim un altre eix, tenim molts partits, competim per moltíssima gent, i cadascú li preocupa el que li preocupa. Per tant, la batalla per el vot està allà. Com interpel·lem a cada segment de la població que li interessa més l'eix nacional o que li interessa més el dret a esquerra o que li interessa una combinació dels dos? I la màgia de la política del segle XXI sembla que està ahí, i sort als politòlegs i els que dissenyen les campanyes.
Ànims.
De totes maneres, jo crec que seria una llàstima que ens centréssim tot el debat amb l'eix nacional a les municipals. I jo crec que és que passarà per aquí, de fet. Bueno, demanant una llista unitària independentista s'està dient que es vagi cap a un debat només nacionalista amb termes municipals, que jo crec que una ciutat és molt més que si el que governa està a favor de la independència de Catalunya o no.
De fet, un dels temes que en parlarem ara, que, bueno, que tanquem aquest tema, a Sant Cugat hi ha un tema, que és el tema de Sant Cugat, hem parlat moltes vegades aquí, però que no té a veure amb la independència o no de Catalunya. Per tant, entenc que aquí sí que hi haurà...
Algú et diria que sí, eh?
Perquè... Segur que sí, sí, no, però és que algú em diria que si tanca bé la porta de la ràdio té a veure amb si és independent o no Catalunya. Bé, però en qualsevol cas, us volia abans, aquest tema el volia tancar demanant-vos que agafeu la bola de predir el futur i us tireu a la piscina. Jo no ho sabíeu, però us he enganyat per venir per aquestes coses, que és... Creieu que hi ha la possibilitat, no posem noms, eh? Creieu que hi ha la possibilitat que algun dels grups que hi ha ara mateix al ple a les properes eleccions es quedi sense representació?
Sí, sí. Dic noms. Jo crec que és el Partit Popular el que Popular. Ho té més difícil. Sí, sí.
Veus que bé, us mulleu sense problemes. Sí, no creieu que hi pot haver aquesta petita revifalla que amb la renovació una altra vegada que estan intentant detensionar una altra vegada tot el que de fet també ho està fent aquesta banda de l'Eix Nacional també està intentant detensionar-lo, pot haver-hi?
No, perquè jo crec que aquí a Catalunya el vot aquest espanyolista tan ultradretàs a l'emporta de Ciutadans.
Jo crec que Ciutadans té més... A no ser que Ciutadans ara faig alguna cosa que desanime molta gent i faig que hi hagi un trasbàs de vots, és el qui està capitalitzant l'espai polític que abans tenia el PP i que durant un temps se l'havien partit. Sí que diria que potser el que pot revifar una mica, i no vol dir que tingui un regidor més, és el PSC, que com a mínim està fent una mica més d'activitat política, però el Partit Popular, llevat de les joventuts, que pareix que comencen a fer alguna coseta més en algun article, el que és el partit en si, jo crec que la pròpia gent que està disposada a fer campanya pel PP és baixa, i segurament perquè Ciutadans ha capitanitzat l'espai polític que tenien ells.
Jo estic amb el Jordi també, que crec que l'efecte Sánchez pot beneficiar una mica el PSC i que millori els resultats que va tenir, no sé, contra d'aquí.
Ja és...
Sí, potser que jo crec que pot ser que el que perdi Ciutadans perquè se'n vagi al PSC, que pot ser, perquè hi ha d'haver un vot més moderat que sigui espanyolista que vagi a votar al PSC, però ho pot guanyar Ciutadans per el que perdrà el PP.
Això penso, és, la màgia del ple és que si algú guanya un regidor vol dir que algú altre
perd
un.
Evidentment.
Per tant, evidentment hi ha un tema que hem de parlar, fa dues setmanes que no esteu aquí, per tant, encara segurament si vinguéssiu, que també haguéssim, la setmana passada també n'haguéssim tornat a parlar, però si hi ha una entitat que està aconseguint posar una problemàtica, diguem-ne, a la primera plana, és aquest del sindicat de llogaters i llogateres, que la setmana passada, recordem, hi va haver aquest desnonament que va acabar amb acord perquè es quedés unes setmanes més. No sé si vau anar en aquest desnonament, sé que el Jordi sí que el vaig veure, no sé si l'ha...
Jo no vaig anar, però vaig estar seguint des de la redacció, perquè jo, per les meves rutines,
no,
és més difícil estar al carrer.
Cadascú, però entenc que vas seguir també com va anar aquest matí.
Sí, sí, vaig estar amb el Bernat connectat a cada moment. Sí.
Quina sensació us va quedar al respecte? Creieu que això s'anirà repetint els propers mesos?
No sé si s'anirà repetint, suposo que hi haurà més casos, perquè és evident que el problema de l'habitatge està a Sant Cugat molt i altres ciutats. Suposo que sí que veurem altres casos, però també espero i desitjo que hi hagi resposta. Jo crec que una ciutat com Sant Cugat ha de tenir recursos perquè ningú es quedi fora al carrer amb una família per mantenir.
Home, tenen un preacord ja amb el govern després de la reunió que vam fer amb l'alcaldessa, i segurament tampoc és la panacea ni d'ahir traurem la solució per a tot, entre altres coses per les limitacions que té l'administració local, que ho hem parlat molts cops, però si serveix per a mínimament anar, com a mínim els casos més urgents, com el d'aquest home, el d'Abdeslam, ens serveixen per a anar donant resposta i donar un habitatge alternatiu si realment s'ha de quedar sense pis, Doncs jo crec que potser tenim els casos, però es dona la resposta que fins ara sembla que estava fallant. I sobre el desnonament, a mi em va sobtar molt aquell dia, perquè jo em vaig aixecar...
A part de que plovia molt.
Plovia moltíssim. Jo vaig dir, aniran quatre, la policia entrarà com voldrà i l'home ja veurem què fa. I al final va haver vora 50 persones. En algun moment, com van anar i venint, jo crec que en algun moment érem més de 50 i en algun érem 30, però... Però vaja, jo crec que va ser una resposta que em va sobtar, fins i tot.
Perquè bueno, perquè crec que hi ha una conscienciació, no?, de que el problema de l'habitatge i hi ha gent que solidaritza i si plou neve, pues, les seves conviccions són les seves conviccions i està molt bé que la pluja no els aturi.
Val a dir que va quedar marcat quan va arribar el càmera de Cugat.cat, el Lluís Llebot, a la redacció després de cobrir el desnonament. Jo no havia vist algú tan moll en molt de temps.
El meu fotògraf.
També, veus? Però no el vaig veure. No el vaig veure, jo.
Bueno, estava allà, pobre, i me'n vaig a casa a dutxar-me i a canviar-me perquè estic xop.
Sí, sí, a més feia fred, però en qualsevol cas hi ha un tema que vull comentar també sobre això, Jordi, de Publica el Cugatenc aquest... fa 3 dies, sobre més de 30.000 persones tenen problemes per fer front al lloguer o la hipoteca a Sant Cugat. Aquest baròmetre inclusiu que s'hauria d'haver fet públic, si no m'equivoco.
Sí, és molt curiós que no s'hagi fet públic, però les dades són de ja fa un any. Vull dir, no, igual si ho farem ara, havia canviat una miqueta. Però...
Parlen precisament d'això, que un 5,9%, que són molta gent en aquest cas, té moltes dificultats per fer front a les despeses de l'habitatge i un 36,8% en té algunes, per tant, gairebé la meitat de Sant Cugatencs consideren que tenen problemes per fer front al lloguer a la hipoteca.
I això que Sant Cugat és una ciutat rica.
Teòricament.
També implica, entenc, que és més car viure.
Clar. Jo crec que la contradicció de Sant Cugat és que com és una ciutat rica, necessites molts més ingressos per a viure. Si a més ara el preu de l'habitatge va creixent, gent que té unes rendes que en altres pobles diríem, bueno, pot viure tranquil·lament, ara li està costant i clar, que afecta gairebé la meitat de població de més de 16 anys. La situació de l'habitatge jo crec que és com a mínim per a posar-nos en alerta. També és cert que ahir dins s'inclouen dos elements, els que ja pràcticament no estan podent pagar, que són un percentatge, no sé si era un 10%, i la resta, que són els que diuen si em passa qualsevol cosa ja no podré pagar, però ha d'haver l'imprevist. No?
Jo soc d'aquests, ja.
Sí, no?
Sí, si em passa qualsevol cosa, doncs és fatal, això. Per tant, cadascú se situa al seu lloc, no?
Jo crec que és interessant aquest estudi, més enllà de les xifres greus que demostra, perquè fins ara l'Observatori Sociològic Municipal havia preguntat, però no teníem un seguiment molt exhaustiu, i en els últims temps els temes més socials n'hi havien aparegut. Preguntem pels temes polítics, per consum de mitjans, però la part més de desigualtats i exclusió, que jo penso que és molt central per a poder governar una ciutat correctament, no havien aparegut. I aquest informe, la veritat és que hi ha coses que impacten bastant.
Hi ha
per
coses
exemple,
molt crues, eh?
Que un de cada 7 santcugatencs no té suficient xarxa social per, si té un problema, poder acudir. Jo crec que és una dada bastant important. Són més de 10.000 persones que no tenen prou xarxa social en el poble.
I això aquestes dades, dius que són de fa un any.
Són de fa un any, això.
Sí, jo no les tinc. Això vol dir que la situació pot haver empitjorat, perquè fa un any els lloguers no estaven com estan ara mateix.
És possible, sí, sí. No sé en quina freqüència faran els estudis ni quan ho presentaran, si és que algun dia ho presenten. Però vaja.
Suposem que
no
sí.
No hi ha data, m'han dit que no hi ha data de presentació encara.
No. Algun dia sabrem més detalls d'aquest observatori inclusiu, que de fet formava part, com deies, d'un dels projectes paral·lels a l'Observatori Sociològic que es publica cada cert temps. Això sí, hi ha altres, és que hi ha moltes dades en aquesta notícia, que parlen d'un 11,4% de la ciutadania que es troba en una situació de forta necessitat econòmica. I dèiem abans el tema sobre la xarxa social. Recordem-ho, lliguem també amb aquesta notícia que vam saber del saldo migratori, que la gent que viu aquí marxa a altres llocs de la comarca i venen després estrangers, que entenc que tampoc tindran aquesta xarxa social. Per tant, es pot anar incidint encara més en aquesta situació.
Sí, bueno, amb això de la xarxa social jo crec que també pot fer-hi, que clar, ve molta gent a treballar aquí, aquesta ciutat de fora, que és de fora, ve a treballar aquí, té la feina aquí, i és evident que si té un problema d'habitatge tindrà la feina aquí, però no tindrà la xarxa social, no tindrà la seva família per anar-se'n a casa de la seva família, haurà de llogar un pis o deixar la feina aquí i tornar-se'n.
Ja, l'estudi fa molt bé de diferenciar dues immigracions. La de la Unió Europea, que és gent que sí que s'associa més, que a més com és gent que ve a treballar a les grans empreses, generalment té bons salaris i acostumen a tenir menys problemes i més temps lliure per a poder apuntar-se a qualsevol activitat. I sembla que no, eh? Però apuntar-se a, no ho sé, a ballar sardanes et dona la xarxa social que no et dona si no tens temps a fer-ho. Perquè allà coneixes altres persones i acabes tenint la confiança de, quan estàs mal econòmicament, emocionalment o el que siga, tindre els suports que has anat construint a base de fer activitats en el temps lliure. I després la resta de la immigració, que sobretot és de Llatinoamèrica a Sant Cugat, però també hi ha un petit percentatge d'Àfrica, que venen aquí i són els que tenen més problemes i segurament a més tenen l'estigma que no té la immigració europea perquè són molt més foranis en la nostra ment europea, diguem, que no la resta de ciutadans europeus.
És allò que no, els europeus que venen a treballar a les grans empreses d'aquí no són immigrants sinó que són expatriats. Com els diuen, en el seu propi llenguatge aquestes grans companyies. L'últim tema que volia, ara que ens queden 10 minuts, que volia comentar és, hi ha hagut un altre cas de aquesta guerra de banderes i de llaços i de que no parem ara al castanyer, diguem, el responsable de la parada de castanyes de la plaça de Lluís Millet. Va queixar-se de que algú li havia sostret i cremat l'estelada de la parada. No semblava que últimament s'havia calmat una mica aquesta situació al carrer, un altre cas d'aquests. No sé si vosaltres com us sentiu amb aquest tema, si noteu que continuem igual, creieu que això continuarà així?
No ho sé, a mi em fa una miqueta de llàstima la importància que li donem a les banderes en general. Més enllà, ja entenc que representen moltes coses, però que al final la gent siga capaç d'arrencar-li alguna bandera, cremar-la o tirar-li ous a la finestra. Ostres, no tens res millor a fer en la teva vida. Vull dir, ja entenc que no estem d'acord, però tampoc vas a convèncer-me a arrencar-me la bandera i cremar-me-la, siga la bandera que siga. No? Primer, no sé què motiva aquesta gent a fer-ho, que és el punt de partida. Hauríem de preguntar-ho als motivats que no tenen res millor a fer. I a partir d'ahir, no ho sé si creixerà o no. És possible, mentre tinguem banderes pel carrer i hi hagi gent que se senta ofesa per una bandera, pot seguir passant. I en qualsevol cas, el que animaria la gent és a baixar els ànims en aquest sentit. Tampoc crec que tinguem una situació conflictiva, com alguns volen pintar-nos que vagis pel carrer i no es pugui anar. Però jo crec que és important que parlem entre nosaltres. Si ell té una estelada i tu portes una altra bandera, més igual quina, no sé, jo crec que es poden intercanviar idees i es pot debatre i no fa falta ser intolerant i cremar-li la bandera a ningú. No ho sé.
Sí, però el problema és que cremar una bandera pot suposar que aquí no ha passat res. Però pot ser que passi alguna cosa. Pot ser que la bandera comenci a cremar una paperera, bueno, sí, i pot clar. Ser... vull dir que la persona que crema una bandera perquè no li agrada aquesta bandera, que, ostres, no sé per què, sempre són estelades les cremades aquí a aquest poble. Això pot comportar danys majors. El dia del referèndum de l'1 d'octubre, que és Sant Bonaventura és el que està a darrere de la redacció del tot, van cremar d'un balcó una pancarta que deia votarem. La pancarta va anar cap amunt. El foc va anar al balcó d'una habitació que dormien nens. O sigui, la gent ha de ser conscient que quan crema una bandera no està cremant una ideologia, està fent una gambarrada, pot provocar un dany major.
Com a mínim arrenca-la i crema-la.
Arrenca-la o... Exacte. No sé si se te'n vol ser d'anar arrencant.
Porta un barril d'aquests i el cremes a dins.
El problema de cremar una bandera, arrencar una bandera, és que tu estàs donant un missatge de que no t'agrada el que diuen i que, per tant, com que no t'agrada, la cremes perquè no la vols veure i, per tant, no vols veure la persona que pensa diferent de tu. Aquest és el problema.
Sí, bueno, i que s'ha arribat a un grau de militància que se'ns exigeix fins i tot als periodistes. Quan publiques una entrevista a algú d'un costat, ja tens un munt de comentaris de l'altre, sobretot normalment quan és una entrevista independentista i tens uns quants motivats, o almenys per la meva experiència en el que tenc, que comencen a deixar de comentaris que, a més...
Si no tenen ni solta ni volta. Alguns comentaris que ens fa la gent. És a dir, a veure, què hem de fer? Tapar-nos els ulls quan hi ha cada mes hi ha una manifestació en contra de l'empresonament dels Jordis. I és que la cobrim perquè és que és notícia.
Però, per exemple, en aquest cas, jo que també tinc la sensació de que això, amb un grup molt petit de persones, molt, molt, molt militants, tot el que passa es pot fer amb un grup de 10 persones. Només
sí.
10 perfils de Twitter, 10 persones que surten els dissabtes a cremar coses i generes una sensació de que hi ha una oposició, i potser no són tanta gent, potser hi ha moltíssima gent que no està d'acord amb les estelades i que no se li acudiria mai cremar una estelada, igual que hi ha hagut també, ara sortint de Sant Cugat, però hi ha hagut tot aquest cas del voltant del GAC de l'Intermedio amb la bandera espanyola, que potser ens estem passant en general d'extremisme en aquest sentit, no? Intolerància cap a l'altre.
Jo crec que és un risc. O sigui, clar, quan tu fas accions visibles i al final són notícia, perquè a més comporten un risc per a la seguretat, com bé deia Agatha, això genera a poc un discurs de, ostres, tenim molts casos, i per això estem parlant avui, perquè hem anat veient molts casos i segurament no són una majoria social. Per tant, tampoc sé ni des del periodisme com què podem fer per a donar la notícia perquè és notícia, però no donar la sensació d'alarma i calmar els ànims, no sé.
De totes maneres, vosaltres ho sabreu, aquestes notícies tenen més interès, segurament, que les dades del baròmetre de l'habitatge que va publicar el Jordi el cap de setmana.
És una frustració
periodística,
sí,
greu.
Crec que la compartim tots, que hi ha
un
tema que porta molt d'esforç i treball i no el llegeix ningú i després troben tots en aquests a Vall d'Oreix i ho rebenta.
Lo que de verdad importa a los catalanes, no? Vull dir que al final, no sé.
Doncs ens queden 5 minutets de tertúlia. Vull treure un tema, Àgata, amb el tema que obre avui el Tot Sant Cugat, que la temperatura mitjana anual creix 1,6 graus en 20 anys a Sant Cugat. Ens cremarem tots o com anirà això?
Jo no sé si ens cremarem tots, però és evident, aquest tema, bueno, m'ho va proposar el Ferran Ferlo i li vaig dir sí, endavant, perquè 1,5 graus en 20 anys, jo trobo que és molt, i això crec que ho notem, ens estem quedant sense estacions intermitges, sense tardor, sense primavera.
Aquest any és l'excepció.
No és l'excepció, perquè vam passar de tenir calor a tenir un fred extrem.
Ara estem a tardor, aquests dies.
Ara estem a tardor, fa menys fred, sí, però de cop, ostres, vam passar a que ens estàvem fregint, literalment, gairebé, a tenir molt de fred. I anava al Pirineu i, no sé, aquestes pluges, bueno... O sigui, crec que és un problema. No sé si és el canvi climàtic, no és el canvi climàtic, jo crec que sí, hi ha gent que el nega, però és evident que ens estem quedant sense estacions.
Jo diria que cada vegada hi ha més gent que el nega i si el nega és conscient que existeix, però el que fa és afavorir els que poden superar el canvi climàtic en la seva capacitat adquisitiva en petits espais on afectarà menys.
De fet, és cert que el canvi climàtic pot ser una de les grans fonts de desigualtat del futur, perquè qui pugui viure en un lloc on es
bueno,
pot...
Bueno, serà motiu de migracions, de fam i de gent fugint a qui s'ho pugui pagar a llocs on no afectarà tant.
Esperem que tots plegats prenguem una mica de consciència al respecte. Digues, Anna Gata.
Nadi, prenem una mica de consciència al respecte, però després si s'intenta que les ciutats tinguin menys trànsit de cotxes i carrer els bicis i tothom fica el crit al cel.
Sí, sobre el tema de
la que és, mobilitat. Hi ha un debat sobre la mobilitat a Sant Cugat, jo crec que vaja, que n'és menor.
La zona verda va ser prou polèmica. S'ha de dir, però, que no sé si ho heu notat o heu rebut vosaltres alguna queixa per part de la gent, que en l'últim mes i mig, dos, torna a ser molt difícil aparcar al centre de Sant Cugat, encara que tinguis zona verda. Mm-hmm.
Jo ho he notat per quan volto que veig que les places tant de zona verda com de zona blava estan més plenes.
Es deia al principi això, que les fotos de tot està buit, que aquí això no hi haurà ni un cotxe, sembla que...
Bueno, de fet era la intenció, que dèiem, no hi ha nadie aparcado. Bueno, és que era la intenció de treure els cotxes del centre, per tant que la gent anés al centre amb altres mitjans de transport menys contaminants.
Doncs de moment no sé si ho estem aconseguint o és que la gent s'ha anat conscienciant de fer-se zona verda si són residents a Sant Cugat. Nosaltres ho anirem deixant aquí, tornem després del butlletí, parlem de rutes per fer a la Serralada de l'Obac amb el Pau García, el director del programa A Trenc d'Alba, i després rebrem el Cau Amic per parlar sobre animals. Avui parlem sobre una jornada d'adopció que organitza aquesta protectora. Jordi Pasqual, moltíssimes gràcies per ser aquí una setmana més. I Àgata Guinó, gràcies especials, perquè sabem que ha costat una mica arribar avui aquí a la ràdio. T'agraïm molt que siguis aquí. I res, ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Gràcies.